Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Ja és hora que la gent no insulti gratuïtament. Ser cívic i pensar que el que no vulguis per tu, no li diguis a l'altre. Des de temps immemorials, el públic en general, en els esdeveniments esportius, es permet insultar sense solta ni volta. Molts ho fan contra l'equip contrari en sortir al terreny de joc, fins i tot abans, i també els àrbitres. Així durant moltíssims anys. Ara la moda d'insultar es trasllada també al racisme. Les nostres lleis en aquest tema són estranyes i poc comprensibles. Per mi la llibertat d'expressió és un laberint d'opinions. No per comprar una entrada tens dret a insultar. Al meu entendre, cap insult és positiu. No ha d'haver-hi categories entre les injúries. Si us plau, anem a veure els espectacles sense ànim d'ofendre ningú. El racisme, la xenofòbia i agressions verbals no tenen cabuda en l'esport ni en el nostre dia a dia. Soc la Montse Rodríguez i això és La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I atenció amb la predicció del temps, perquè de nou ens espera un canvi de temps durant el cap de setmana més enriuixats diumenge. Pluja, que sumarà litres d'aigua de manera molt irregular, com corresponen a les situacions de tempesta i no de grans pertorbacions generals. Dissabte serà un dia de núvols en augment. Tindrem una primera part del dissabte amb un pas de núvols prims, però el més destacat del matí serà la presència de núvols baixos o bancs de boira que es poden repartir per la costa i que poden persistir fins al migdia. Durant la tarda, el cel s'anirà carregant de núvols alts i mitjans i acabarà tapant arreu. A banda, també creixeran nuvolades al llarg del Pirineu i del Prepirineu. Cauran alguns ruixats dispersos entre el Vall d'Aran i la Cerdanya. Seran localment moderats i amb alguna tempesta. Entre el final del dia i la matinada arribaran alguns xàfecs pel terç oest de Catalunya. I és divendres i anem ara a les 7 de la tarda i 2 minuts a saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara a les principals vies catalanes. Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit la Marta Carbó. Bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora destacar les cues que hi ha de sortida de Barcelona per la C33, però un accident que hi ha a la Llagosta, hi ha retencions des de l'Ús de la Trinitat fins a aquest punt. També complicacions de l'autopista P7 a Barberà. Hi ha un accident que talla dos carrils en sentit sud, en sentit Martorell, i cua des de Santa Perpètua fins a aquest punt. A la mateixa autopista P7 a Barberà també hi ha cues en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa a les rondes de Barcelona, encara veiem força aturades en sentit Trinitat, a la ronda de dalt, entre la carretera d'Esplugues fins passat a Vall d'Hebron, i a la ronda litoral, entre la zona franca i el Fòrum. De moment, és tot dins d'aquest de trànsit. Molt bona tarda.
I d'aquí un moment a la Linterna COPE analitzarem, com estem fent al llarg del dia de la cadena COPE, la llei d'atenció al client. La norma contempla, entre d'altres mesures, que no es pot deixar el client en espera més de 3 minuts i també limita la resposta robòtica. En parlem de tot plegat amb el company Sergi Tor i també amb una advocada de Legalitas, l'Anna Mellor.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
No hay nada más satisfactorio que ver a más de 7.500 familias sonreír al recuperar su vivienda. En Desokupa creemos en la importancia de tener un lugar seguro y cómodo al que llamar hogar, y nos enorgullece haber ayudado a tantas familias a recuperarlo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llama al 93-494-3540 o entra en desokupa.com y te ayudaremos.
Alejandro Fernández en concierto en Barcelona.
Tras 5 años sin visitar nuestro país, el máximo exponente de la música mexicana en el mundo traerá su nueva gira Amor y Patria en el Banco Mediolanum Festival Mileni. Alejandro Fernández ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado innumerables premios, entre los cuales 2 Grammys Latinos, y ha logrado numerosos número 1 en Latinoamérica, Estados Unidos y España. ¿Te lo vas a perder? Compra tus entradas en festivalmileni.com y disfruta de una experiencia única. Alejandro Fernández, Palau Sant Jordi de Barcelona, 27 de junio.
COPE Catalunya i Andorra.
Divendres a COPE Catalunya i Andorra estem analitzant la llei d'atenció al client. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
La norma contempla, entre d'altres mesures, que no es pot deixar el client en espera més de 3 minuts i també limita la resposta robòtica.
Sí, és que els robots ja no haurien d'existir, per tant, doncs, ens ha d'atendre una persona, i això dels 3 minuts és que a vegades estem minuts i minuts i minuts escoltant, per ser una melodia que és gairebé infernal.
Cert.
Quan el que volem fer, doncs, és trucar per informar-nos, per preguntar, a vegades sí per protestar davant de factures que rebem i que no les acabem d'entendre. Factures de la llum, de l'aigua, de serveis financers o fins i tot també del gas. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, i també durant tota la programació de la cadena COPE, estem parlant d'aquest esborrany d'aquesta nova llei d'atenció al client, perquè s'ha detectat un clima d'insatisfacció majoritari, perquè fins i tot moltes vegades és que ni tan sols volem trucar perquè considerem que és una pèrdua de temps. Hem parlat amb els treballadors. No és una feina gens fàcil.
No.
Jo crec que és molt complicada i que necessita, doncs, una dosi de tranquil·litat i de molta prudència, perquè treballar 8 hores i rebre una darrere de l'altra una queixa, les nostres queixes, saber tenir, doncs, veritablement una situació personal de treball molt, molt adequada.
Sí, sí.
Considerem positiva aquesta llei, fins i tot amb el sentiment de que ja era hora. El text normatiu és bo com una eina i un protocol de comportament per a tots. Hem tingut darrere en COPE a Ramon González, que durant 6 anys ha treballat en atenció al client, que ara és enllaç sindical de Comissions Obreres en aquest sector, i creu que la llei és un desafiament per a tots.
Som optimistes i creiem que tiene bases sòlides para hacer cumplir la ley y que sea de mutuo beneficio tanto para las personas que atienden al público como las personas que tienen que acudir a los servicios de atención al cliente. Y esto será un desafío, pero nos da herramientas, es decir, pensamos que en positivo.
En canvi, l'Organització de Consumidors creu que la llei és tímida i critica que les empreses amb menys de 250 treballadors i amb una facturació inferior als 50 milions d'euros quedin excloses del text normatiu. A l'informatiu migdia hi ha estat la seva delegada a Catalunya, Esther Lorente, el qual considera que la llei hagués pogut ser més ambiciosa.
Sí que és veritat que s'han aconseguit algunes fites, però encara, bueno, falten coses per solucionar. Haurem de veure com s'implementa. Tal com es fan aquest tipus de serveis, qualsevol empresa petita, una botiga de barri, no pot tenir aquest servei, això ho tenim clar. Però sí que falta una manca de previsió, de veure, doncs, mira, les empreses grans, com pot ser una de les telefonies, han d'invertir en tenir un servei d'atenció al client efectiu. Però sí que és veritat que les petites, doncs, potser s'hauria d'haver fet algun tipus de mecanisme que es poguessin solucionar els conflictes d'una manera més forta en defensa dels consumidors.
I és que aquest esborrany de la llei d'atenció al client, veurem si se podrà aprovar en aquesta legislatura, s'haurà d'esperar la pròxima, exclou en aquesta casa les petites empreses. Únicament afecta a les grans, les que tinguin, com dèiem, més de 250 treballadors i siguin feines essencials, és a dir, empreses de gas, de llum, d'aigua, de telecomunicacions i de serveis financers. Una de les preguntes clau, Montse, és l'aspecte sancionador.
Exacte.
Si ara truquem a una empresa quan estigui aprovada la llei i estem més de 4 o 5 minuts d'espera, on protestem i la empresa, en aquest cas, quina és la seva sanció? Queda clar que que totes les empreses el que hauran de fer a partir d'ara, i parlo de les empreses grans, és invertir amb atenció al client que bona feina fa.
Hoy hablamos con Ana Mayor, que es abogada de Legalitas. Señora Mayor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En los últimos días, este proyecto normativo, aún en trámite parlamentario, ha sido objeto de críticas por dos flancos, ¿no? Las asociaciones de consumidores temen que la ley no esté lista a tiempo antes de finalizar la legislatura y tachan su contenido de insuficiente. Y por otra parte, la Asociación Española para la Digitalización critica el texto por ser una norma innecesaria, ya que se solapa con la legislación vigente y confusa. ¿Qué opina usted como abogada, Ana?
Bueno, a ver, efectivamente es una norma, un proyecto de ley que trata en la medida de lo posible de paliar las deficiencias existentes en los servicios de atención al cliente de las distintas empresas. Es verdad que en cuanto al proyecto de ley podría contemplar, tal y como establecen algunas asociaciones de consumidores, pues mayores avances en cuanto a ya que estamos modificando, pues mayores avances en cuanto al tema de los servicios de atención al cliente, uh-huh. y que en algunas cosas fueran efectivamente contempladas, como el tema de que cuando se produce a lo mejor las reclamaciones que se están tramitando en determinados servicios, que se produce el corte del servicio mientras se tramita la reclamación, efectivamente es decir, durante todo el periodo, una de las novedades que precisamente establece la normativa es que en el caso de que la prohibición de seguir reclamando supuesta deuda o proceder al corte de servicios a los consumidores mientras se tramitan sus reclamaciones. Pero, sin embargo, dentro de la propia normativa está excluida en las empresas de telecomunicaciones, que precisamente son las que mayor quejas en este sentido tienen en cuanto a ese tipo de servicios. Uh-huh. Pero bueno, en la medida de lo posible sí que es verdad que trata de paliar unas deficiencias que han sido un avance en cuanto al tema de los servicios de atención al cliente, que traten de dar mayor celeridad y que en la medida de lo posible se disminuya el tiempo de espera del cliente en un tiempo inferior a 3 minutos, uh-huh. en cuanto al plazo de resolución de las quejas, que se reduzca ya efectivamente a 15 días.
Ana, la ley mira sobre todo hacia empresas de más de 250 trabajadores. Sí. Pero, ¿qué pasa con las administraciones?
Bueno, con las administraciones efectivamente se tendría que contemplar también, porque con las administraciones también es verdad que existen quejas en determinados servicios, pero en ese sentido lo que se incluye en el ámbito de aplicación de la ley son a las empresas prestadoras de los servicios públicos prestados por las administraciones públicas en determinados sectores, es decir, el ámbito de aplicación de la ley efectivamente incluye las empresas de en cuanto a los servicios de carácter básico, sea el tema de suministros, sea el tema de servicios de transporte aéreo, transporte, servicios postales, excluye a las pequeñas empresas y a aquellas que tengan menos de 250 trabajadores.
Uh-huh. ¿La ley prevé sanciones?
Sí, la ley prevé, se remite de acuerdo con la normativa de consumo, sí que prevé efectivamente que el incumplimiento de lo previsto en la norma tendría consideraciones de tipo ser, dependiendo de la conducta de la empresa, una infracción leve o una infracción grave. Ya habría que estar en cuanto a la conducta de la propia empresa.
Uh-huh. Leía hace nada, unos días, a un compañero suyo que hablaba también de Legalitas, que hablaba de que el volumen de compañías que no contestan a las reclamaciones y las quejas es elevadísimo, ¿no? Esto es horror, esto es un horror.
Sí, es verdad. Efectivamente, es un volumen muy elevado y que, bueno, a la medida de lo posible, sí que es verdad que lo suyo sería que contestasen en el plazo establecido y de dar mayor celeridad en este caso este tipo de quejas.
Y el consumidor al final acaba tirando la toalla, ¿no? Abandona la lucha.
Bueno, muchas veces se aconseja que acudan a consumo a presentar las reclamaciones, pero sí que es verdad que se dilatan los procedimientos. Es decir, una cosa que a lo mejor se podría solventar en un plazo breve, pues efectivamente al final el consumidor se ve abocado a una reclamación de mayor tiempo. Entonces, claro, en la medida de lo posible sí que está bien en cuanto a dar celeridad a que se solventen las quejas en menor plazo y que de alguna manera determinados temas se puedan solventar en plazos más breves.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver en qué queda todo, porque claro, estamos hablando de este proyecto normativo aún en trámite parlamentario y a ver qué ocurre, ¿no? Porque si hay cambio de gobierno cosas pueden cambiar.
Sí, porque esto es papel mojado, con lo cual habrá que esperar a ver efectivamente lo que ocurre.
Pues le agradezco mucho, Ana Mellor, que haya estado con nosotros, abogada de Legalitas. Hoy estamos analizando esa futura ley de atención al cliente en la cadena COPE. Gracias y buenas tardes. Feliz fin de semana.
Sí, buenas tardes. Igualmente, buen fin de semana. Gracias.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-605. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
Interna de COPE Catalunya i Andorra. És un plaer tenir a la senyora Eva Parera, regidora i candidata a l'alcaldia de la ciutat de Barcelona per València. Senyora Parera, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo va a llegar el momento en el que Barcelona deje de asociarse a delincuentes, carteristas, narcopisos, ocupas y Tom Manta?
Bueno, sin duda, cuando nosotros estemos en el gobierno y pongamos a la policía en su lugar y la dejemos hacer su trabajo, ¿no? Yo el otro día reclamé la Barcelona de los 10.000 policías.
Sí.
Tenemos 5 cuerpos de seguridad y cuerpos de fuerzas de seguridad en Barcelona, todos muy efectivos, todos muy buenos, todos muy preparados, pero por desgracia todos muy abandonados, ¿no? Por sus propias administraciones, sus propios gobiernos, y tenemos que volver a darles el lugar que se merecen, los recursos que se merecen y dejarles hacer su trabajo. Y solo entonces volveremos a tener una ciudad segura.
Actualmente hay unos 3.300 guardias urbanos. Esto es una cifra totalmente insuficiente para desempeñar todas las funciones que este cuerpo tiene encomendadas, señora Barrera.
Sí, porque además no contamos pues las bajas que hay, obviamente, ¿no? Necesitamos 4.500 guardias urbanos, necesitamos 4.000 Mossos de Escuadra, necesitamos Policía Nacional, necesitamos Guardia Civil, tenemos que contar con la seguridad, con la agencia, los agentes portuarios, y también necesitamos trabajar conjuntamente con la seguridad privada, ¿no? Bajo el subsuelo de Barcelona, ¿no? Yo creo que la cifra de 10.000 es la más correcta, porque el problema es que se están haciendo las ratios contando solo aquellas personas que están censadas residentes en Barcelona, ¿no? Pero pensemos que Barcelona recibe cada día una media de 800.000 personas, visitas de gente que no está aquí, gente que viene por trabajo, gente turista, gente que viene al médico, ¿no? Al final esas personas también son merecedoras de la seguridad en Barcelona y hay que contarlas, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que la cifra, pues hablando con los distintos cuerpos de seguridad, más ajustada sería la de 10.000, que todavía, por desgracia, nos queda muy lejos.
Señora Parera, si no tengo malentendido, un mes después de la convocatoria de elecciones, ¿no se puede tener operativa una web municipal de propaganda, ni se puede hacer publicidad institucional o montar actos y lanzar anuncios de partidos usando la obra de gobierno? ¿Usted ha tenido un par para hacer lo que ha hecho para reclamar la retirada inmediata de todo esto que estaba pasando, no?
Bueno, nosotros estamos muy muy atentos a todo lo que hace el equipo de gobierno, porque bueno, ya sabemos cómo trabajan, cómo operan, ¿no? Pisoteando a todo el mundo, les da igual, ellos van a lo suyo y les da igual los ciudadanos y les da igual todo lo demás, ¿no? Entonces sí que vimos que tenían una web, ¿no? Pues abierta, donde explicaban todos los logros de este gobierno, la verdad, además totalmente manipulada, porque los logros no son precisamente para celebrar, son bastante negativos. Y enseguida pedimos a la Junta Electoral que obligara a cerrar, ¿no? Y de hecho, pues la reacción del equipo de gobierno fue rápida, pues porque bueno, vieron a venir la sanción y la cerraron, ¿no? Pero es lamentable que pues que tengamos que ser nosotros los que pidamos una cosa tan obvia como es cumplir la ley electoral, ¿no? Y atenerse a las mismas reglas con las que jugamos todos los demás.
Uh-huh. Señora Parera, tal y como está la situación actualmente con el tema de que, bueno, de la guerra de Ucrania, los precios de todo han subido, etcétera, se habló la señora de Colau de la creación de un peaje urbano. Yo imagino que si se implanta este peaje en la ciudad, va a ser, aparte de una medida confiscatoria, esto va a afectar muchísimo a muchos sectores, ¿no? Económicos.
Sí, sí, ellos hablan abiertamente de un peaje de 4 euros diarios para entrar para entrar en la ciudad, y además hablan de un peaje adicional para entrar en el Eixample, ¿no? O sea, un doble peaje en la ciudad de Barcelona y en el corazón de la ciudad, ¿no? Eso es una barbaridad, ya es una barbaridad la zona de bajas emisiones, ha causado bastante perjuicio económico a mucha gente, a muchas familias, a mucha clase media, a muchos autónomos, a muchas pymes, ¿no? Que se ven afectados por esta zona de bajas emisiones, ¿no? El peaje es una pésima noticia, no podemos estar poniendo barreras y cada vez más barreras a la ciudad de Barcelona. Yo lo dije hace tiempo, este es un gobierno que está queriendo aislar la ciudad del resto del área metropolitana. Esta es la prueba más evidente, ¿no? Pero el problema es que esto no es una propuesta solo de Comuns, es una propuesta también de Esquerra Republicana, es una propuesta que se debatió también con el Partido Socialista pues antes de convocarse elecciones, estaba sobre la mesa, por suerte conseguimos pararla, no tuvieron valor de imponer esta medida a pocos meses de unas elecciones, pero ahí está, y que sepamos que estas tres formaciones políticas pusieron sobre la mesa del debate la posibilidad de un peaje urbano y que sin duda hoy ya manifiestan abiertamente que lo quieren imponer y que si vuelven a gobernar lo van a imponer.
Señora Eva Parera, regidora, concejal y candidata a la alcaldía de Barcelona, Par Valent, seguiremos hablando, le dejo porque sé que tiene muchísimo trabajo y está usted trabajando para los ciudadanos que quieren ver que esa Barcelona cambia. Señora Parera, gracias, un beso.
Gracias a vosotros, un beso a todos.
Estás en La Linterna con Ángel Expósito, el programa más escuchado de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses, amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900-900-730906. 900-730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes.
Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes.
De unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso ha llegado gente que dice, debo 3.000 euros, y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, sí, tal cual.
Eso es impactante.
159.000 clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno cuando se ve en ese tipo de tesitura se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino a un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición.
Puedes,
¿no?,
llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa al día siguiente, hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades.
Más estrategia podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros. Porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil, Javier y Ariadna, debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la hostelería y demás, ¿no? Pero sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60% 65 posiblemente, personas físicas 35 empresas, pymes, autónomos también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con la mínima, los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Ariadna, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí, por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no?, que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia.
Cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social, todo lo hemos cancelado. O también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar. Depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda o a Seguridad Social, pues claro, ya es más difícil reflotarla. Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar, y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Ariadna?
Pues escucha otra voz al otro lado del teléfono.
¿Una voz amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada. Y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no?, para saber, para tenerte fichado, y luego que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad, o tu solución es más una quiebra de empresas, o si te podemos ayudar a negociar una quita, o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas o salvándote de la ejecución hipotecaria. Es que hay tantas soluciones. Entonces, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono, 900-730906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman, me dicen, Montser, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho, oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-730906, los amigos de Área Jurídica Global. Ariadna, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Estem a punt d'arribar a dos quarts de vuit. Això és la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, i és el moment de saber quina és l'última hora informativa amb Yolanda Bernal, companya dels serveis informatius. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, el sindicat CESIF no descarta demanar suspendre les polèmiques oposicions que s'han de repetir. Recordem, entre l'1 i el 8 de juliol, demanarà que s'acreditin totes les irregularitats que hi van haver, no a tall subjectiu, pel que s'ha recollit en una bústia de queixes, sinó amb un informe detallat de funció pública. El CESIF reivindica el dret que tenen els aspirants que van fer aquestes proves de forma rigorosa i sense cap incidència. A partir de demà, Renfe implementa un nou horari al servei de Rodalies R2 Sud a causa de la avaria de Gavà. La nova planificació, hem de dir, que incrementa en 13 minuts el temps de viatge actual. Els viatgers que han d'agafar aquesta línia poden consultar els nous horaris a través dels canals habituals. Renfe diu que l'objectiu és reduir al màxim l'afectació tenint en compte les limitacions actuals. I els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'un ciclista a Roquetes. El ciclista l'han trobat sense vida en un camí d'accés a Caro, en el mateix municipi de Roquetes. La policia ja ha obert diligències i està a l'espera del que digui l'autòpsia. Els Mossos també han obert una investigació per esclarir les causes de l'incendi en el que aquesta tarda ha mort una dona de 89 anys al districte de Sarrià, al carrer Balmes de Barcelona.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. De quin moment ens escoltem, Yolanda.
Vinga, fins ara.
I ara, l'actualitat esportiva amb Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
Aquest cap de setmana, Albert, mana la final de la Copa del Rei.
Entre el Real Madrid i Osasuna, és a dir, que no tenim futbol de primera, sí tenim futbol de segona, i d'aquesta final està molt pendent tothom, però bàsicament el Girona. Per què? Després de 33 jornades, recordo que el Girona és setè a la classificació de primera amb 47 punts, això és una autèntica passada, i si el Real Madrid guanya demà la final contra Osasuna, el Girona serà momentàniament equip de Conference. És a dir, la victòria del Real Madrid activa la setena plaça com a plaça europea, cada moment ocupa el Girona tot. Insisteixo, després de l'última jornada de Lliga, on encadena tres victòries seguides al Girona, després del triomf 2-1 a casa, Montilivi, davant el Mallorca. Aquesta és la cara, la creu, l'Espanyol, que s'allunya una mica més de la permanència. Ara és a 3 punts. Permanència que, recordo, marca el València amb 34 punts. 31 té el conjunt blanquiblau, que ha tornat de Sevilla amb derrota. Recordem que quan torni la Lliga tenim un derbi Espanyol-Barça, on l'Espanyol està necessitat de punts, de sumar inclús de 3 en 3, sí, però el Barça pot materialitzar el títol de Lliga a Cornellà a Prat. I l'últim gran argument de la jornada ens arriba de l'àmbit poliesportiu, perquè el Barça d'en Bol ja és a les semifinals de la Copa del Rei, competició que ha arrencat avui a Santander. El conjunt blaugrana ha superat el Bazco Torrelavega per 43-29 i a més ja coneix el seu rival per un lloc a la final. Semifinal demà, Barça Ademar de Lleó, l'Ademar de Lleó de l'extècnic blaugrana Manolo Cadenas, que ha vençut el Guadalajara 35-23.
Albert Díez, moltes gràcies, i a partir d'ara ja podem estar informats a través de les xarxes @esportscope.
Sí, la propera cita amb la informació esportiva a partir de 8:45 a Deportes Copia a la Linterna a Manolo Lama.
Gràcies, Albert, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
I d'aquí moment us parlem de motos d'aigua, de vaixells, de submarinistes, de bussejadors. Què passa quan s'ajunta tot això al mar? Doncs precaució, perquè poden haver-hi molts problemes. Ara parlem d'això.
I ara, una bona notícia de Iberdrola. ¿Te gustaría que las compañías más importantes se preocuparan más por la economía local? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, encarga el 90% de sus compras a compañías españolas, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A l'estiu, les platges ja es comencen a omplir i els aficionats es llencen a disfrutar dels esports aquàtics. Al mar s'ajunten els que es donen un bany, els que fan submarinisme, apnea o els que porten una moto aquàtica. A la majoria de casos, totes aquestes activitats conviuen sense problema, però de vegades hi ha incidents, sobretot amb els submarinistes o bussejadors. Per això s'ha posat en marxa la campanya Sota la boia hi ha una vida. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, és una campanya que ha posat en marxa la Federació Catalana d'Activitats Aquàtiques aquàtiques. Guillermo Álvarez és el seu president i ens ha explicat el perquè d'aquesta iniciativa. Moltes vegades, quan veiem una boia, no pensem que a sota hi ha una persona, per exemple, un submarinista, i sovint les embarcacions passen massa a prop, posant en risc la seva vida. El Guillermo ens ha explicat quines són les normes.
A Medi Marí hi ha molts usuaris diferents i que quan hi ha una boia, vol dir que sota la boia hi ha una persona fent una activitat d'oci esportiu i que tenim que respectar-la. Hi ha unes normes de seguretat que marquen que si hi ha una boia, una barca no pot passar a més de 50 metres. Aquestes normes de seguretat les tindrien que saber tots els usuaris de mar.
El que està clar és que les persones que fan activitats aquàtiques al costat d'una embarcació doncs estaran en situació d'inferioritat. El submarinista és el més dèbil i per això cal molta informació i formació. Però prudència i sentit comú, sigui quina sigui l'activitat que volem fer. Perquè no hem d'oblidar que a l'estiu es tanca habitualment amb una mitjana de 20 persones ofegades a la platja.
Que tenim que saber molt bé com està el nostre cos, tenim que tindre cura a on entrem, perquè si hi ha corrents o hi ha una mica de mala mar, observar molt bé les indicacions de les platges, que ja s'entra la bandera verda o la bandera vermella o la groga, intentar fer-la conjuntament a una altra persona, són normes de seguretat per anar a un medi que és el medi aquàtic, el medi marí, que no és el nostre medi natural.
Yolanda, hi ha submarinistes o bussejadors que han tingut més d'un ensurt, no perquè no prenguin totes les precaucions, sinó perquè hi ha molta gent que no sap quines són les normes si veuen una boia a la platja.
És el que li ha passat més d'una vegada al David. Ell sempre va equipat amb una boia, una bandera vermella, que vol dir que està fent una activitat aquàtica, i també una bandera blava, que és per la pesca submarina. S'ha trobat amb caiacs que li han passat pràcticament per sobre i que l'han arribat a colpejar. I ens ha donat una clau important, i és que els submarinistes o bussejadors passen controls per poder fer aquesta activitat, però no fan el mateix amb les persones que lloguen embarcacions, i això passa sobretot a l'estiu.
A nivell personal nostre tenim més control a nivell policial de demanar-te a la federació el permís, etcètera, etcètera, però sí que trobo que sobretot a l'estiu, amb el turisme, o no s'expliquen més les normatives o no es tenen en compte, o el desconeixement de la gent o les imprudències.
Doncs el David ha viscut situacions de perill, però ens ha explicat una que va viure un amic seu i que va estar a punt de perdre una cama.
Tinc un amic que sí que li va agafar un vaixell i li va tallar amb les hèlix del vaixell.
Sí.
Era de man gran, no era ni semirrígida ni tot això, i van ser uns quants punts a l'esquena i la cama gairebé s'escala. Era com una embarcació, aquestes que són com recreatives,
sí,
però que són ja grans.
Hem de dir en qualsevol cas que les persones que fan aquestes activitats aquàtiques tenen prohibit fer-les, per exemple, en zones de bany i també al port.
Tot just ahir, recordem, va morir un submarinista i dos més van resultar ferits a Cadaqués. Avui volem parlar sobre què tenim a l'aigua. Tenim vaixells, però també n'hi ha motos aquàtiques. Moltes vegades amb mala fama. Avui parlem amb el José Luis Fallos, que és el coordinador de la campanya Disfruta Responsable. José Luis, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Hi ha aquest mite o aquesta etiqueta de que moto a l'aigua, mal rotllo, no? Hem de desmitificar això?
Bueno, moto a l'aigua, mal rotllo, no exactament. Moto a l'aigua, modo de l'usuari, és qui pot suposar més o menys risc a l'hora d'utilitzar l'embarcació, la moto o qualsevol eina o joguina al mar, no?
Uh-huh.
És cert que les motos desenvolupen pues, unes velocitats elevades, però que en situació normal i en ús normal i racional no haurien de suposar cap mena de perill ni conflicte amb els usuaris. La realitat és que en ocasions alguns usuaris sí que no fan les coses com les haurien de fer i suposen pues, riscos i situacions incòmodes per a els bussejadors, per als nedadors, per a altres embarcacions i per als usuaris de les platges. Això és cert. No?
Quin tipus de, no sé, de carnet o de llicència ha de tenir una persona que porta moto aquàtica? Ja no tant els que tenen en propietat, sinó aquells que lloguen una moto d'aigua que potser mai l'han fet servir, no?
Sí, en el cas del lloguer de les motos d'aigua hi ha la possibilitat d'utilitzar-les sense permís. però sempre que es faci una excursió amb un monitor que té pressupostos dels títols i les garanties corresponents i que estiga, pues, d'alguna manera treballant per a una empresa de lloguer de motos, no? Si l'ús de l'embarcació o l'ús de la moto es fa de manera privada, sí que cal un títol i cal una preparació, una formació i, evidentment, una titulació com la resta d'embarcacions.
Abogueu per una conscienciació de la navegació amb moto, no? Que sigui segura i, sobretot, que protegeixi el medi ambient, no? Desterrar aquesta idea de que conduir una moto aquàtica està renyit amb el respecte de la protecció del medi ambient, no?
Clar, les motos d'aigua que surten d'una fàbrica, de procés productiu, estan homologades i estan complixen amb les directives europees de soroll i d'emissions atmosfèriques i tenen totes les garanties. Després, cal un manteniment adient amb mantenidors autoritzats i homologats per els fabricants per a que el seu ús i d'alguna manera, els seus impactes siguin els normals, no? els que corresponen a una màquina pues que evidentment desenvolupa amb la potència que té una velocitat important i suposa pues en cas de que no s'utilitzi convenientment pot suposar molèsties. No, dintre de la campanya Disfruta Responsable no estem amagant la realitat. La realitat és que determinats usos per part d'usuaris i en ocasions pues, no són els que s'haurien de fer, no? I per això estem educant, sensibilitzant i compartint missatges i continguts de seguretat i de protecció ambiental per a que els usuaris i l'opinió pública conega pues que les motos, no totes les motos, suposen pues, els perills i els danys que en ocasions ens atribueixen.
T'agraeixo molt, José Luis, que hagis estat amb nosaltres. Gràcies i que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Les 7 de la tarda, 41 minuts, això és la Linterna COPE, Catalunya i Andorra, i d'aquí un moment coneixerem la història de dues noies que van agafar la seva furgoneta camperitzada i van anar des d'Espanya fins a Indonèsia. La història ens l'explica d'aquí un moment la Mar Puerto. Pero antes déjame que te dé un consejo. Ya sabes, seguro que lo sabes, que llevas años luchando con el sobrepeso y a lo mejor también escuchando los consejos de la doctora Torrejón aquí en COPE, Catalunya y Andorra. ¿Por qué todavía no has tomado la decisión de informarte? Anda, anímate pidiendo una visita informativa personalmente con ella porque le puedes preguntar absolutamente todo lo que quieras. Ponte en manos de buenos profesionales porque la visita además con la doctora Torrejón no tiene coste para ti. Llama al 93 414 36 31 93 414 36 31. La doctora Torrejón y todo el equipo de Estar Bene te están esperando.
Este fin de semana
llegan los goles en tiempo de juego.
Desde la Cartuja en Sevilla,
vámonos para la feria.
La final de la Copa del Rey.
¡Toma ya, bravo!
Real Madrid, Osasuna. El Madrid a por su vigésimo trofeo. El Osasuna busca su primera Copa del Rey.
Qué difícil es para
y además toda la Liga de Segunda y el domingo la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami. Tiempo de juego, el número uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
Solo hasta el 8 de mayo tienes la merluza piezas de 3 a 4 kilos por medias o enteras a solo 11,50 euros el kilo.
Sí, sí, has oído bien, a 11,50 euros el kilo. Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía. con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. No se debe.
14 mesos des d'Espanya fins a Indonèsia, en una furgoneta camperitzada. Això és el que van fer la Laura Canyal i la Maria Rodríguez, que tenien el somni de recórrer el món. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Tu has parlat amb elles?
Sí, amb només 4 trastos i moltes ganes d'aventura. Van començar el viatge que les portaria fins a Indonèsia en uns 14 mesos. En total, 36.000 quilòmetres des d'Europa, travessant Rússia, Corea i el Japó, i arribant fins a Indonèsia, on finalment la pandèmia de la Covid les va fer tornar. El fet de tenir llibertat a l'hora de moure's i la por de volar de la Maria va ser el que les va portar a optar per un vehicle propi i fer aquest viatge. Una opció que també els donava l'oportunitat, com ens explica la Laura, de treballar en línia a l'hora que viatjaven.
Nosotras en este viaje queríamos dos cosas, ¿no? Esa libertad de elegir dónde poder ir. Y luego en este otro viaje que habíamos hecho, nosotras lo habíamos hecho con nuestros ahorros y queríamos también como tener la posibilidad de trabajar en viaje. Al final es verdad que no, si queremos seguir viajando, pues tenemos al final que trabajar en viaje, ¿no? Entonces, bueno, nos formamos también como profes de español para poder trabajar online y decidimos esas dos cosas, ¿no? Teníamos nuestra furgoneta, teníamos nuestro modo de trabajar durante el camino y luego la planificación fue un poco... Habíamos visto en un blog, ¿no?, que habían llegado unos chicos a Tailandia en coche, entonces dijimos, bueno, pues se puede llegar, ¿no? Y luego es un poquito... Realmente es como poco a poco...
Una altra de les qüestions és el tema econòmic. Amb quins diners van fer el viatge? Es van estalviar diners viatjant amb furgoneta? Com es van organitzar? Doncs així és com ens ho explicava.
Viaje en mochileros, ¿no? Normalmente, pues eso, los gastos del vuelo son caros, los transportes públicos dependen de los países, luego tienes que tener alojamiento, etcétera. Entonces, bueno, eso es verdad que te lo quitas un poco con el tema del coche, pero añades ahora de repente el precio de la gasolina de los sitios, ¿no? Pues es verdad que en ese primer viaje vimos la necesidad de que si queríamos seguir viajando, pues al final teníamos que trabajar en ruta, porque si no, al final de ahorros, pues sí que puedes hacer como el año sabático, ¿no?, que es muy aconsejable. Pero para mantener como un poco de vida viajera y de trabajar en ruta, pues nos tuvimos que formar, ¿no?, en un trabajo online. Nos íbamos moviendo a lo mejor con un gasto de 500 euros entre las dos al mes, más o menos.
Pel que fa a la seguretat, però el que sí és cert és que totes dues van posar tres premisses molt clares de cara al viatge, però un cop allà reconeix que les van incomplir totes.
No conducir de noche y evitar la noche realmente, ¿no?, en el viaje, como las interactuaciones de noche y sobre todo no conducir de noche, que a veces pues la ruta te lleva y tienes que saltártelo un poco, si es verdad. Luego intentábamos un poco por el caos que es, como no entrar en las grandes ciudades con el coche. Y luego, bueno, a nivel de salud siempre pues intentamos un poco... evitar pues las comidas crudas, comidas de mercados, que bueno, es verdad que lo que te digo a veces del día a día que te dejas llevar, pues es verdad que pierdes un poco la noción y dices, bueno, al final te adaptas.
Al final t'adaptes i de fet es van haver d'adaptar també a les circumstàncies i als imprevistos, perquè després de mesos viatjant, com dèiem, va arribar la pandèmia de la Covid, però ara, de fet, ja estan pensant en la següent aventura de cara al 2024.
Doncs que ens cridin, no, Mar?
Això és.
T'apuntes, eh? Mar Puerto, gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues por mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
Baila la rumba que te apropa la meva cintura. Tu i
ellos saben cómo eso acaba sin ningún setura. Leré, leré.
¡Olé!
Es la aventura, un viaje a les Antilles. La clorofila que refresca les angines. Carnavalito que toca les arrels. Un xiringuito al mar, una sangria amb gel.
Joan Rovira, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Molt bé. Tu, imagino que fantàsticament bé, perquè, escolta'm, primer deus tenir un estudi que sona que trona. Això ve d'èpoques anteriors, però se sent tan bé, escolta'm. Tenir un estudi a casa, això no ho té ningú, eh, Joan?
Bueno, a veure, això és fet amb molt de carinyo, amb molta paciència, cuidant els detalls, i al final els resultats surten.
Mm-hmm. Bueno, en Joan Rovira, per la gent que no el coneix, és una persona que, bueno, que fa molt de temps que ens acompanya i que ara ens presenta el seu quart treball discogràfic, que es diu El meu lloc preferit. El teu lloc preferit, podríem dir que arriba en un moment vital per Joan Rovira?
Jo crec que sí. Pensa que ha estat, o sigui, han passat 4 anys des de l'últim disc, i llavors l'il·lusió, les ganes de fer aquest disc han sigut molt grans, no? I llavors, per vindre la pandèmia, ens vam paralitzar, després vaig fer 3 projectes, però sempre composant aquestes cançons, he tingut 4 anys per madurar-les i per fer-les encara, bueno, millor que s'haguessin sortit, evidentment, quan tocava, no? Uh-huh.
Què té el Delta de l'Ebre perquè puguis treure cançons com aquestes que estàvem escoltant i també una que s'ha escrit totes en català, tret de Mi lugar en ti, una cançó on col·labora la teva germana?
Bueno, pues bueno, quan estàs a casa, quan trobes la tranquil·litat, quan trobes aquest lloc preferit, no, és quan realment surten les coses boniques, perquè el teu entorn, inclús el teu estat d'ànim, pues, ja està en equilibri, no, diguéssim. Mm-hmm. La col·laboració de Carol era, pues, una cosa pendent que teníem des de feia temps i finalment ha arribat el moment, pues, de col·laborar pròpiament a un disc, no? Havíem fet vídeos i tal, al YouTube, però sí que aquest cop era més oficial i ella està en un bon moment, també. I llavors, pues, bueno, castellà, bàsicament és perquè ma germana té molts de seguidors i de seguidores per fora de Catalunya i fora d'Espanya, inclús. No? Llavors, ens havíem demanat tants cops de fer una cançó en castellà que el que vaig fer és, bueno, fer-la en català al disc i traduir-la al castellà. Per tant, al disc es troben 2 cançons. Una més acústica, que és el meu lloc preferit, i la traducció, no literal, però que funciona amb la rima i tal, és Mi lugar en ti, que és la versió en castellà, amb la Carol.
Uh-huh. Escolta'm, en aquest moment, Joan, et retrobes amb aquest disc amb tu mateix i recuperes, podríem dir, l'essència de la guitarra i de la teva veu, que ja és més madura?
Jo crec que sí, perquè realment, bueno, la gent que em coneix també sap que jo jugo 2 bandes. Jugo una mica amb el concepte més de cantautor, més de guitarra i veu, i per tant aquestes cançons han sigut les que he tingut més temps d'explorar. Hi ha molts cops que quan tu, és a dir, clar, tu compres una cançó, li pots posar tants d'instruments com vulguis, no? I tota la producció, i sobrecarregar. I a vegades el més intel·ligent, quan la cançó té un missatge potent, pues és deixar-ho pelat, en plan guitarra, veu, algun pianet de fons i un contrabaix, per exemple, saps? Mm-hmm. És a dir, aquest buidar forma part del procés d'aprenentatge, perquè al principi tots els músics, com que tenim tantes opcions i tants amics que toquen i ens poden gravar qualsevol cosa que els demanem, etcètera, etcètera, al final el que costa és fer un pas enrere i de dir no. Aquesta cançó el que em demana és una guitarra i veu i poca cosa més, saps? I tindre aquest punt de dir aquesta cançó es queda així, jo crec que això fa l'experiència, no?
Escolta'm, parlant d'experiència, ja estàs de gira, concerts presentant aquest nou disc, has estat a Tortosa, a Lleida, a Tarragona, i demà estàs a la sala Lu de Gas. Què veurem a sobre de l'escenari, Joan?
Bueno, jo crec que, encara que sembli un cliché, veureu el millor de mi, perquè realment és així mateix, perquè han fet una selecció, evidentment, amb 4 discos, de repente tantes amb 40-45 cançons, i per tant fas una selecció d'un greatest hits, saps com t'ho vull dir?
Sí.
Total. A part de les noves i a part de la col·laboració estel·lar de ma germana, que per cert li dona molt de protagonisme, no només canta aquesta cançó, sinó tindrem el nostre moment de germanor, mai millor dit, i en acústic els 2 sols a l'escenari, que és un moment que ho vam provar a Tortosa i va funcionar molt bé, i aquí a Barcelona, doncs, ho repetim.
Bueno, demà estareu a la sala Luz de Gas, però el dia 13, per la gent que no pugui venir a Barcelona, estareu a Girona, a la sala Mirona.
Exacte. Allà, però, farem un format de trio més petit, però amb la mateixa essència. També vam fer aquest format a Tarragona i el Lleida, que va fer que vam anar a trio, i va funcionar molt bé, no? Perquè al final és l'actitud i les cançons són les mateixes, però tocat amb un format més reduït. Demà per Barcelona, però és amb tota la banda i a tope.
Joan, quina cançó no pot faltar en el teu repertori?
Bueno, pues mira, jo sempre ho dic, que estic condemnat a tocar M'agrada, que és la cançó que del meu primer disc, que és la cançó de les últimes que toco al concert perquè és de les més explosives, i la que la gent, si no toco, no em deixa sortir de l'escenari, saps? O sigui, no em deixa baixar de l'escenari. Aquesta és obligada.
Bueno, doncs que no falti aquesta i un munt de crits hits, com dius tu, i per presentar aquest, el meu lloc preferit, el quart disc de Joan Rovira. Sona, com deia abans, que trona, autoproduït i gravat des de casa seva, on aconsegueix un so molt més càlid i proper, i es nota. Joan Rovira, molta merda.
Molt merci, gràcies, bonica.
Que vagi bé, adéu-siau. Adéu,
adéu.
M'agrada quan m'enfado amb tu, m'agrada quan ballem, quan parles, quan em mires, m'agrada un petó, m'agrada l'abraçada d'un amic sincer. M'agrada un got de vi, m'agrada el pa amb tomata, m'agrada un cigarret i la meva guitarra. M'agrada el cafè llet i fer la migdiada al teu llitet. Sí. M'agrada dir el que dic, m'agrada fer el que faig, m'agrada ser com sóc i m'agrada anar on vaig. M'agrada l'aigua clara i el xocolat espès. Tu saps com a mi m'agrada. M'agrada el futbol i fer el gandul a casa, la dona del veí quan surt a la terrassa. M'agrada fer l'amor i fer el poca vergonya amb els amics. Yeah. M'agrada dir el que dic, m'agrada fer el que faig, m'agrada ser com sóc i m'agrada anar on vaig. M'agrada l'aigua clara i el xocolat.
M'agrada i molt acabar la setmana amb aquest apunt musical, la veu d'en Joan Rovira, i amb aquesta cançó que no pot faltar mai al seu repertori. Nosaltres marxem, us desitgem que gaudiu d'un bon cap de setmana. Ja sabeu que el temps diuen que està una mica rúfol, però, bueno, precaució. I si plou, benvinguda sigui la pluja que falta ens fa. Rep les salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i recorda que ara et deixem amb Àngel Expósito i la seva linterna i tota l'actualitat, tot el que ha passat i el que queda per passar en aquest dia 5 de maig. Que acabis, com deia jo, de passar un bon divendres, bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns. Adéu-siau, bona tarda.
Cataluña y Andorra.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Model. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmodel.es o llama al 625-222-221. Fácil Model. La solución.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. 10 centros en Barcelona. Nuevas aperturas en Manresa, en Carrer San Cristóbal 11 y en Badalona, Carrer Torrembal Mayor 66-68. También en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
En Hipoyagán continuamos con los 30 días locos a precios únicos. Ahora es el momento de organizar tu hogar. Gran surtido de armarios, diferentes medidas, colores, gran calidad. Seguro que tenemos el que tú necesitas. Precios únicos. Armario 3 puertas, una con espejo, 278 euros. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Hipoyagán, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova i la Geltrú, Manresa i Parets del Vallès. Hipojagant.com.
Hipojagant.
COPE Catalunya i Andorra.